Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Jornada política d'ahir a la ciutat de Barcelona, intensa jornada política d'ahir a la ciutat de Barcelona. 24 hores després en queden dues imatges. Una imatge, evidentment, és la de la cimera, la d'aquesta trobada entre Sánchez i Macron, amb el president aragonès, en aquesta primera part de la recepció, que ahir us vam explicar en directe perquè ho vam anar seguint aquí al matí a Ràdio Estel. L'altra, evidentment, és la imatge de la manifestació independentista convocada a la ciutat de Barcelona en contra d'aquesta cimera per dir, explicaven els organitzadors, que el procés no s'ha acabat, en contra del discurs del govern espanyol, utilitzat literalment amb aquests termes pel president Pedro Sánchez en diverses ocasions, i finalment pel ministre de la Presidència, el Félix Bolaños, que ho va dir per dir que l'exemple d'això era justament aquesta cimera, que segurament va ser l'esperó final perquè l'independentisme català tirés endavant aquesta manifestació, aquesta concentració, una concentració en la qual finalment hi va ser també Esquerra Republicana, malgrat que Pere Aragonès havia decidit que com a president aniria a aquesta cimera entre tots dos països. Avui, evidentment, en parlarem també en temps de tertúlia, però també en volem parlar amb un dels seus protagonistes, amb una de les persones que està al Consell de la República. De fet, n'és el responsable de Relacions Institucionals, és portaveu també del Partit Demòcrates, em refereixo a l'Antoni Castellà. Senyor Castellà, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Home, d'entrada, demanar-li quina valoració en fan des del Consell de la República i fins i tot també vostè, que hi era i que hi va ser, d'aquesta manifestació.
Doncs una valoració molt, molt, molt positiva. Però molt, eh? Perquè al cap i la fi, és a dir, l'objectiu és més que complert. L'objectiu que teníem amb aquesta mobilització és que davant d'una provocació, com vostè deia ara, en la qual el missatge que es volia donar és que aquesta cimera, entre altres coses, certificava la mort del procés d'independència, contrarrestar això era poder-li dir que això és mentida, que aquí no s'ha acabat res i que el procés d'independència és molt viu. Jo crec que l'error gravíssim de Pedro Sánchez i del PSOE calculant, diguem-ne, aquest missatge era el fet de pensar que la gent està desmobilitzada, que hi ha discrepàncies dins de l'independentisme, que tot això, evidentment, és veritat, eh? Però aquest pols era contra la ciutadania, i la ciutadania no falla mai.
I... Vostè creu que els volien provocar, d'alguna manera? Entengui'm l'expressió, el provocar, diguem-ne, eh? Que hi hagués alguna reacció?
No, jo no ho crec. Jo crec que ells han calculat, com moltes altres vegades, han calculat malament. Això deia, jo crec que ells calculaven que davant de la fractura dels partits independentistes, davant de la fractura d'una estratègia conjunta i d'estat d'ànim general, possiblement es podien permetre això amb una cimera en la qual jo crec que l'objectiu no era intentar que hi hagi gent. Jo crec que l'objectiu era, doncs probablement tindrem a les 9 del matí d'un dia laborable, doncs una protesta petita, i per tant podrem donar un missatge al món de que això s'ha acabat. I crec que els hi ha sortit molt malament.
Van arribar a patir vostès pel lloc, pel dia, per l'hora, quan a més s'hi va sumar aquest temps, diguem-ne, rúfol, molt poc barceloní, per entendre'ns, no?, de vent i fred.
Sí, home, segur. És a dir, ara cada dia veia jo dient, no, estàvem convençuts. No podíem estar convençuts, entre altres coses, perquè no teníem precedents. Mai s'havia fet una manifestació massiva un dia laborable a les 9 del matí. Mai. De fet, el més interessant és que...
Van estar per sobre les seves expectatives, senyor Castellà?
Jo sí. Jo, almenys particularment, sí. Sí. I ho reconec. És a dir, a mi em va sorprendre fins i tot la capacitat de reacció, perquè, miri, li diria, el precedent que teníem de Maria Cristina d'omplir-lo,
sí.
És interessant també saber-ho. L'última vegada que havíem omplert Maria Cristina va ser just el 2017, el míting final de la campanya del sí pel referèndum. Sí. I 48 hores abans del referèndum, i ho recordo, estava allà, vam omplir Maria Cristina amb un escenari just per sota de la Font Màgica. Per tant, després, o sigui, en aquell moment d'eufòria, abans d'anar a votar, tant després de 5 anys, amb un dia laborable a les 9 del matí, vam fer exactament la mateixa mobilització que aquell dia. Mm. Anna, aquesta és una notícia de que l'independentisme socialment està ben viu.
Ahir en aquesta manifestació, Esquerra Republicana també hi era. De què és simptomàtic això per vostè?
Jo crec que és simptomàtic d'una cosa que fa uns mesos, a més, que es treballa, que és el fet de que les entitats socials, el que estem intentant al màxim és recuperar la unitat des de la base, començant per les entitats de la societat civil. Això ha estat una realitat, cadascú tenim la nostra estratègia, però des de fa uns mesos, torno a dir, no és com espontani, no és casualitat el que va passar ahir, i això, quan hi ha unitat de la societat civil, jo crec que això també arrossega les formacions polítiques. I en aquest sentit, dic jo celebro profundament que Esquerra Republicana també s'hi afegís a aquesta manifestació, exactament igual que la CUP, que Junts, que Demòcrates, que Més, que totes les organitzacions polítiques.
Clar, s'havia parlat molt, n'havíem especulat molt de com seria aquesta cimera, de quin paper hi acabaria jugant el president aragonès, el president havia anat explicant per què entenia que hi havia d'anar i per què finalment hi va anar. Ara que ja ho hem vist i com ha anat tot, senyor Castellà, vostè continua pensant que el president es va equivocar, Nanti?
Sí, jo crec que jo precisament, havent vist com ha anat tot plegat, s'ho podia haver estalviat perfectament. És a dir, jo sempre dic davant que és el president de la Generalitat, és el meu president, per tant respecto, per descomptat, la seva decisió, però hi discrepo, jo crec que s'ho podria haver estalviat.
Per què?
Perquè, de fet, no té cap sentit anar de convidat de pedra. És a dir, quan el vaig escoltar per primera vegada, el president el que estava plantejant és assistiré a la cimera i, a més, plantejaré una sèrie de reivindicacions. Però això té molts riscos, segur que ho hauria de calibrar, però quan això, la resposta que et donen és que amb prou feines podràs donar només la benvinguda, home, no és la posició d'un president de la Generalitat. I, de fet...
Però vostè ha sigut conseller, senyor Castellà. Vostè sap quina és la importància de la institucionalitat i sap que hi ha molts actes, diguem-ne, en què aquesta institucionalitat pràcticament es limita a una presència o a tot estirar una fotografia.
No, correcte. I des d'aquest punt de vista és tan important la representativitat que tots, en diplomàcia, a més, qualsevol símbol té una lectura. Quantes vegades hem vist cimeres internacionals en les quals cap d'estat, en funció d'aquell moment i del que representi pel seu país, decideixen assistir o a últim moment no assistir. Jo, que he estat responsable del govern de la Generalitat, en moments complicats, depèn de quina era l'actitud i quina tenia el missatge que volies donar, assisties a un Consell General o no assisties a un Consell General, i això tenia una lectura. I això ha fet el propi president de la Generalitat alguna vegada. De fet, és molt important en diplomàcia el donar un missatge a un altre. Tant quin missatge estàvem donant? És a dir, el problema, jo estic segur que no era la voluntat del president, però el risc de ser utilitzat era el de blanquejar una actitud que pretenia donar un missatge al món de que aquí no està passant res.
I creu que s'ha fet això, finalment? Vostè em diu, hi havia aquest risc. Veient com ha anat, escoltant el president Sánchez i a Macron després de la cimera parlant-ne, perquè en van parlar i en van fer referència, també la manifestació, ara ja anirem, creu que s'ha utilitzat Pere Aragonès?
No, jo crec que no. Finalment ha estat... Jo crec que la reacció els ha sorprès tant i la potència de mobilització, que això ha passat per sobre de tot. Perquè fixi's, el mateix Pedro Sánchez va passar de dir que això certificava d'alguna manera que s'havia acabat el procés a través de Bolaños, que al final la declaració pública, molt prudent, era dir que, escolti'm, Espanya és un lloc on es pot defensar qualsevol opció política, la llibertat d'expressió i bla, 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 i el primer ministre francès parlant de que ell respectava que això era una qüestió domèstica. I ja està, jo crec que no es van atrevir. Va ser tan contundent, de fet, aquella mobilització, sent un dia laborable, que ha passat per sobre de tot. Per això dic que el president s'ho podia haver estalviat perfectament.
No l'ha acabat convencent tampoc el que va acabar fent el president. El president hi va anar, va rebre els presidents, Sánchez i Macron, i després va marxar, diguem-ne, ràpid abans que comencés la part dels himnes, passar revista als militars, etc.
Sí, perquè, de fet, per fer aquest paper, no cal quina mena de paper... Vostè s'imagina un cap d'estat fent això? No. Per tant, una mica va acabar tenint el paper que la delegada del govern expressava. Escolti'm, farà el que fa qualsevol president autonòmic. El president de la Generalitat no és qualsevol president autonòmic. Jo, de fet, vaig ser prudent en declaracions abans que això passés, perquè jo estava convençut que si al final decidien tots aquests riscos assistir, el president exerciria algun cop d'efecte. I no sé què vol dir això, però sap allò que molt humanament un pensa, no pot ser tan simple, per tant, alguna cosa deu haver pensat el president. Això no ha estat així. A mi em sap greu.
L'ha decebut?
No, la paraula decebre és massa contundent. No, jo crec que el president duria calibrar que aquesta acció era positiva i senzillament no ha estat. I s'ho podia haver estalviat.
Per cert, ara parlàvem de la reacció, diguem-ne, no? de Pedro Sánchez, de les paraules a com s'hi ha referit Pedro Sánchez, vostè em deia, a partir de veure la potència de la manifestació. També en relació amb la manifestació, va dir que ell el que veia allà era tota una sèrie d'independentistes, deia ell, que estan en un extrem que no és el centre de la ciutat, i el situava en un extrem oposat, però també en un extrem, deia ell, com Vox i el Partit Popular, que demà tenen convocada una manifestació a Madrid també contra el govern espanyol per la reforma del Codi Penal.
Sí, però dir això és una ximpleria fins i tot infantil, perquè la majoria parlamentària, al final, en democràcia, analitzar si quelcom és la centralitat o no ho és analitzar quins són els resultats electorals i on es mou la majoria de la societat. L'independentisme, des de fa molts anys, des del 2015 com a mínim, és la centralitat de la societat catalana. I l'unionisme és més marginal. I, de fet, diguem-ne, on podria analitzar que les formacions...
Ara es refereix als resultats electorals o l'últim CEO, senyor Castellà?
No, em refereixo als que valen són els resultats electorals. Diguem-ne, no les enquestes. L'enquesta real és quan es va votar, perquè resultats d'enquestes a cada una de les contestes electorals que hem tingut últimament, durant tot el circuit del cicle electoral, n'hem tingut moltes, i normalment, curiosament, l'independentisme cau fins que arriben les eleccions, que llavors cada vegada té un resultat més alt. Escolti, jo no sé el que passarà a les properes eleccions, però en qualsevol dels casos jo crec que aquesta és una obvietat. És a dir que l'independentisme és marginal, bueno, clar, suposo que no sabia què dir davant d'aquella roda de premsa, però dir això per després, perquè si dius això automàticament tenia que ratificar que s'ha mort el procés, i de fet va ser d'una prudència absoluta analitzant que aquí es pot defensar tot i bla, bla, bla. Per tant, van quedar tocats.
Ara parlem un moment d'on és el procés, però per acabar amb la qüestió de la manifestació, jo crec que hi ha dos elements encara que m'agradaria demanar-li. Un d'ells és el moment de la marxa d'Oriol Junqueras, en què una minoria, una desena, una vintena de persones el van increpar, el van insultar, el van dir allò del traïdor, et volem a la presó. Quina reflexió creu que s'ha de fer a partir d'aquesta escena, d'aquest moment que es va viure ahir, senyor Castellà?
A veure, jo la primera de tot és que en el seu moment, a més, ho vam demanar, i crec que en termes generals ha estat un èxit i la gent hi ha reaccionat bé, que era el fet que hi ha moments i moments. La llibertat d'expressió va davant de tot, però que hi ha moments en el qual el que toca és fer reflexió dins de l'independentisme i fer crítica i autocrítica dins de l'independentisme. Però amb una mobilització com aquesta era el moment de donar una imatge d'unitat, perquè l'objectiu no era intern, no era cap a dins, sinó l'objectiu era cap a fora. Per tant, jo lamento al final que hi hagin pitades a ningú de l'àmbit de l'independentisme. Ho he dit sempre, tot respectant la llibertat d'expressió.
Però són conseqüència de la crispació política entre l'independentisme, no?
Jo no li donaria la dimensió que tenia, perquè, o sigui, conseqüència de la crispació és si hi hagués hagut una reacció massiva, de tota una part massiva d'aquella concentració, cosa que no va ser així. Va ser molt, molt, molt petit i molt marginal. Per tant, això dic com a primer. Segon, dit això, si una sèrie de gent amb llibertat d'expressió, per més que sigui una vintena o una quinzena, t'increpen en termes de lideratge polític, a mi m'ha passat, amb responsabilitats que he tingut a la Generalitat, doncs democràticament ho entomes i ho assumeixes i ho aguantes.
I des del Consell de la República, què els hi diu en aquest sector d'esquerra que creuen que coses com aquestes passen perquè s'atia la crispació política, pel posicionament que ha mantingut Esquerra darrerament?
A mi, directament, no m'ho ha comunicat Esquerra i lamentaria que això fos, diguem-ne, el que pensés profundament més enllà de la retòrica. Perquè Esquerra Republicana sap perfectament, però sap perfectament, i així se li va expressar, que el que érem els convocants d'aquesta, diguem-ne, concentració, preservaríem i vam fer reiterades crides a que no hi hagués un procés d'autocrítica en aquell moment ni increpar cap lideratge polític. I crec que Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que l'objectiu ha estat complert, per tant, els organitzadors vam preservar molt que això fos així. I, de fet, aquesta concentració era l'antítesis de la crispació, si entenem crispació interna nostra, la crispació respecte a l'adversari, que és l'estat espanyol, tot i més. Però jo crec que això és una mostra d'unitat i de tots anar a la una sense escletxes que feia temps que no es veia.
I l'altre element que encara segurament cuejarà uns dies d'aquesta manifestació, entre altres coses perquè s'ha demanat la compareixença del conseller d'Interior al Parlament per explicar-se, és l'actuació dels Mossos d'Esquadra ahir en alguns punts en què hi va haver-hi aquestes càrregues policials. Vostè creu que els Mossos d'Esquadra ahir van fer alguna cosa fora de lloc o sobrepassant-se?
Jo crec que, primera, diguem-ne, no m'agrada parlar del cos dels Mossos d'Esquadra, perquè el cos dels Mossos d'Esquadra és una estructura nacional essencial per al país. Dit això, en el seu moment va haver, en el seu moment, l'última fase del desplegament, jo crec que va haver un desplegament molt i massa accelerat en termes, i allò va portar la conseqüència d'anar agrupant dins del cos policial agents en funció de l'origen d'altres cossos policials, i una d'aquestes conseqüències que vam parlar va ser la Brimo. I sí, llavors en aquest cas, diré que ja tenim masses casos d'excessos per part de la Brimo. I ahir, jo només vaig poder veure les imatges, vaig estar parlant amb en Jordi Pessarrodona, i a més m'ho explicava, va ser absolutament excessiu. És a dir, les Brimo tenen un objectiu, i aquest és democràtic i legítim, però en el cas d'excessos, ahir va ser un excés evident. En Jordi em va comentar que senzillament no era cap tipus d'acció, sinó que en aquell moment, un dels agents de la Brimo estaven, diguem-ne, empujant amb un home gran, un senyor gran, i ell s'hi va posar pel mig senzillament per suggerir que, si us plau, que era una persona d'avançada edat i que el deixessin estar, i llavors va rebre tort i a dret.
Cap, això és el lloc, la manera d'abordar-ho, senyor Castellà, és el Parlament, ho dic perquè recupero el fil, vull dir que vostè que sap que ha sigut conseller i ha sigut diputat al Parlament de Catalunya i sap com va, vostè em diu, a mi no m'agrada parlar del cos en general, però clar, al final el conseller, quan vagi al Parlament, tampoc podrà parlar d'agents en particular.
No, sí, però podrà parlar de la Brimo. Sí. És que deixem que li digui, penso que una reflexió que ha de fer Interior, seguim tenint un problema dins de la Brimo. I això es tracta...
Quin problema creu que tenim?
Jo crec que tenim un problema d'una part de la Brimo amb una part d'agents del cos que fan política. Que fan política. I que podrien estar perfectament amb altre tipus de cos i que venen d'altres tipus de cossos en el seu moment. Per tant, jo crec que això...
És a dir, vostè està dient que creu que hi ha agents de la Brimo que van actuar com van actuar perquè sabien que qui tenien davant eren independentistes.
Sí, convençut. I ha passat altres vegades. I, per tant, aquí això exigeix fer política. I fer política és quan tens un problema d'aquest tipus, el resols amb gestió. I, per tant, afrontar la remodelació de la Brimo.
Fa una estona, quan començàvem aquesta conversa i parlàvem d'aquesta manifestació, no deia una de les parts importants de l'èxit d'aquesta manifestació, és que volíem demostrar que el procés no ha acabat, no? Que el procés no ha mort, i aquesta manifestació, per això em deia vostè, entenem que ha servit i que ha complert el seu objectiu. La meva pregunta és, senyor Castellà, el procés avui a on està? En quin punt es troba? El procés no ha acabat, li compro, el procés no ha acabat, però on és ara el procés?
Jo crec que el procés on el tenim és en un moment en el qual jo crec que comencem a tenir un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió en el qual venim de 5 anys d'una repressió enorme i a la vegada, costa dir-ho, amb una situació d'una mena de guerra fratricida entre les formacions polítiques independentistes. Amb un plantejament d'estratègies diferents, però que jo crec que el que rau de fons no és discrepància en estratègia, sinó una espècie de batalla per l'hegemonia del poder de la Generalitat. Jo crec que això s'està esgotant. I és possible, i ho veig una oportunitat, i soc prudent amb el que dic, però hi veig una oportunitat des de la societat civil, com li deia a l'inici, de recuperar unitat. És a dir, el fet de que existeixin reunions bilaterals estables entre les grans organitzacions en aquest moment, des de fa més, una mica més de 6 mesos, això no passava. Això no passava. Però sí que passa. Clar. I, per tant, jo crec que aquest any, que és molt essencial, tindrem la sentència a Luxemburg, passaran coses al país i a la presidència espanyola en el segon semestre, i és una oportunitat de a poc anar recuperant la unitat. De fet, mai hi ha hagut una unitat del tot de les formacions polítiques, perquè té la seva lògica. Cada vegada, i penso en l'1 d'octubre, les organitzacions polítiques han tingut unitat estratègica quan les organitzacions de la societat civil massivament els han portat cap aquí.
Sí, però si vol, senyor Castellà, hi havia una unitat que sí que existia, era entre aquestes entitats i tot el que representen, i el govern, no? És a dir, segurament el gran canvi o el gran salt qualitatiu que té el procés en el seu moment és quan el govern agafa la bandera, no?, que havia portat el part de la societat civil i l'independentisme. Hi ha un moment en què, després de demanar-li, no?, hi ha aquell famós de la senyora Forcadell, de president, posi les urnes, no?, per entendre'ns, i a partir d'allà hi ha aquelles urnes, hi ha aquell canvi. Va existir Junts pel Sí, on vostè hi era, no?, i aquell Junts pel Sí responia allò. I allà hi ha un moment en què el govern també es posa a liderar el procés. Vostè veu el govern actual de Pere Aragonès en solitari, a punt de pactar presumptament uns pressupostos, sembla que amb el Partit Socialista de Catalunya i acabant de donar aquest suport i pactar la reforma del Codi Penal amb Pedro Sánchez a canvi del suport als pressupostos generals. Aquest govern, vostè el veu liderant una altra vegada el procés?
No, a curt termini no. A curt termini ni a mig aquest govern no el veig. I per això li deia i li parlava de punt d'inflexió. És a dir, quan vostè parlava de que en el seu moment i abans de l'octubre el govern va liderar, i estic d'acord, jo li recordo que va haver una prèvia, O sigui, la prèvia que el govern liderés, la prèvia a Junts pel Sí, va ser la societat civil. És a dir, en aquell moment l'ANC de la Carme Forcadell, l'Òmnium de la Muriel Casals i l'AMI d'en Josep Maria Viladal. I, de fet, si recorden, que a més, diguem-ne, era sistemàtica aquestes tres persones, que van estar fent una pressió enorme, però una pressió enorme, però em vull situar en la història, va ser complicadíssim que s'arribés a fer Junts pel Sí, i va ser a través de la pressió d'aquests tres lideratges. I a partir d'aquí després va venir un govern, i a partir d'aquí va haver un govern que va liderar. Per això parlo de punt d'inflexió. Ara tornem a estar en el procés inicial en el qual la societat civil finalment torna a fer allò que feien la Muriel, en Josep Maria Viladal i la Carme Forcadell.
Veient el que havia anat passant, diguem-ne, en aquesta picabaralla interna independentista, que estem ara una mica desgranant, de la darrera diada cap aquí, per entendre'ns, ahir és més èxit que hi fossin l'ANC i Òmnium a la manifestació i parlant a l'una, en tots els sentits de ment el discurs, que no pas que hi fos Esquerra?
No. Jo crec que no té sentit plantejar-ho així. Jo crec que és un èxit que estiguen a ser Òmnium, Consell de la República, AMI, tota una sèrie de organitzacions que lideren i que això comporta automàticament un primer pas, que és que els partits ni tan sols discuteixen que tinguin d'estar. Tant, és un pas tímid, sí, però això no havia passat fins ara. El següent quin ha de ser? Que això tingui conseqüències polítiques. A curt termini, ja li dic, crec que no. A curt termini no, a mig termini jo estic convençut.
Una darrera qüestió, senyor Castellà, que més té a veure directament amb el Consell de la República, que té al capdavant a l'expresident Puigdemont. El govern espanyol aquestes darreres hores ha tornat a reconèixer obertament, a més ho ha fet a través de la vicepresidenta i ministra d'Economia, la Nadia Calviño, ho ha fet a través de la ministra d'Hisenda, abans portaveu del govern espanyol, la senyora Montero, que la reforma del Codi Penal es va fer per poder extradir Carles Puigdemont per la qüestió de la malversació. Si això passa, això pot ser un d'aquests punts d'inflexió del procés?
Això podria ser, sí, si l'objectiu final, primer, si l'objectiu final de reforma del Codi Penal era l'extradició del president Puigdemont, jo no ho poso en dubte en absolut per la part espanyola, però em sabia molt greu que hi haguéssim col·laborat amb això des d'una part de l'independentisme. És un tret al peu enorme. Dos, què suposa una acció d'aquest tipus? Sí, es suposa que ha d'haver punts d'inflexió sempre que hagin, diguem-ne, causes de repressió a aquest nivell. Però el més important que ens demostra això, el més important, és que en un procés d'independència com aquest, a l'aproximar una negociació de la reforma del Codi Penal, necessàriament tenia que equilibrar l'objectiu, jo crec buscat, per la part, sí, en aquest cas, de qui va negociar Esquerra Republicana, objectiu, jo crec, de bona fe, buscat d'intentar solucionar causes personals, és legítim, versus amb com afecta la causa col·lectiva. El president Puigdemont i els consellers de l'exili sempre han expressat que anar a l'exili no significa ni mai entrar en un procés negociador personal, perquè l'objectiu d'estar a l'exili no era senzillament veure si en el temps podien rebaixar penes, sinó l'objectiu d'anar a l'exili és internacionalitzar el conflicte. I, per tant, aquests 5 anys d'exili ens portaven al que properament tindrem, que és la sentència a Luxemburg. I, curiosament, l'Estat espanyol fa 2 coses. Corre molt amb la reforma del Codi Penal, intentar extradir per algun altre motiu, però sobretot, jo crec que, a més, el que hi ha de fons és la por a tenir una derrota absoluta en la sentència a Luxemburg. Perquè aquest ha estat l'objectiu, sí, i no ens n'amaguem, en el procés d'internacionalització. Per tant, el president Puigdemont ha expressat diverses vegades que no buscarà en absolut, diguem-ne, un acord per intentar una pena diferent o una solució a la causa personal, perquè, de fet, no s'haguessin anat a l'exili. És a dir, a l'exili està al servei de la causa col·lectiva. I crec que, malauradament, l'objectiu de la reforma del Codi Penal intentar solucionar alguns casos de causes personals, que humanament doncs, pot ser perfectament legítim, pot acabar perjudicant a la causa col·lectiva.
El Toni Castellà és portaveu de Demòcrates i és responsable de Relacions Institucionals del Consell a la República. Senyor Castellà, un plaer. Moltíssimes gràcies que ens hagi acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen ja pràcticament 9 minuts del punt de les 9 del matí. Obrirem també el temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel. Una pausa molt breu per la publicitat. 1 minut, encara no, i ens hi posem.
Ràdio Estel.